Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. Bona tarda a la Linterna, COPE Catalunya i Andorra. En aquest dijous, dia 9 de desembre, com sempre farem un repàs de l'actualitat del dia, però abans us hem de donar les gràcies per fer-nos costat a aquestes hores de la tarda a COPE Catalunya i Andorra. Gràcies per les audiències i gràcies per estar amb nosaltres. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, el José Luis Cullill avui als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, Jordi Tunyón i el Marc Pairés a les vies de so. Avui parlarem del temor per l'augment de contagis per Nadal de la Covid si es fan grans trobades i no es manté la distància de seguretat. També en parlarem de la vacuna d'11 a 5 anys a partir del dia 15 i sense ordre d'edat als punts de vacunació. En parlem de tot plegat amb el doctor Antoni Soriano, que avui ha estat amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, explicant com serà aquesta vacunació per nens. Per cert, el doctor Antonio Soriano és de la Unitat de Patologia Infecciosa e Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Parlarem també amb els agents rurals, que recorden que està prohibit recol·lectar avets i boix grèvol i intensificaran la vigilància. El cos recomana l'ús d'elements reciclats a la decoració i, si s'opta pels naturals, comprovar el seu origen. Avui, en Jordi Pasqual, agent rural de la Generalitat, ens ho explica. I els treballadors socials demanen un canvi de model per deixar de ser un servei de beneficència. Defensen abordar la pobresa de manera global i coordinada amb totes les administracions. Avui la Conxita Peña, que és treballadora social i degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, ens dirà el per què volen canviar aquest model. I farem també un crit d'alerta per la cooperació, perquè calen milers de milions que no arriben. Les ONGs catalanes segueixen denunciant que el govern incompleix els seus compromisos i només destina 5 euros per persona i any a ajuda humanitària al Tercer Món. Luca Gervasoni és el president de la FEDE Organitzacions per la Justícia Global. I com sempre, abans de posar-nos en matèria, el que farem és mirar cap al cel per saber si finalment aquest vent marxa o no de les nostres vides. Fa uns dies que ens acompanya, com ho fa també el Moisés Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb precipitacions localment persistents al terç nord durant tota la jornada i que seran més abundants i intenses al Pirineu de Lleida i a la Vall d'Aran, amb acumulacions durant el matí de més de 40 litres per metre quadrat en 12 hores. La cota de neu baixarà d'uns 1.800 metres a uns 1.000 amb el pas del dia i a la Vall d'Aran es podran acumular més de 7 centímetres de neu a partir dels 1.200 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran amb uns valors a les capitals de província de 4 graus a Girona, de 8 a Lleida, de 9 a Barcelona i d'11 a Tarragona, mentre que les temperatures diurnes també pujaran amb màximes de 19 graus a Tarragona, de 18 a Barcelona, de 16 a Girona i de 15 a Lleida. I per últim, si ens referim al vent, serà de l'oest i del nord i tindrem ratxes fortes o molt fortes a l'Empordà, a la mar i també a cotes altes del Pirineu, al sud de Lleida i de Barcelona i a Tarragona, que podran superar els 80 o 90 km per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I segurament, hores d'ara, a les 7 de la tarda i 3 minuts, molta gent escoltant aquest programa a través del cotxe, de la ràdio del seu cotxe, però volem saber com s'està circulant per aquestes carreteres. La informació des del Servei Català del Trànsit la té Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim aturades a diferents punts, especialment destacar les retencions a l'autopista AP7, a la zona de Sant Cugat, en sentit nord, i també el tram de Barberà, en sentit sud, a la C16, hi ha també retencions a l'altura de Terrassa i en sentit Manresa. Destacar a la C58 els últims 4-5 quilòmetres entre Montcada i el Nus, d'entrada, i també la Pota Nord, des de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus. A les dues rondes, el trànsit encara molt ple, especialment en sentit Besòs. I també destacar o recordar que tenim una quinzena de vies afectades per la neu, per les nevades, entre les quals destacar o recordar que es manté a la C28 tancat al port de la Bonaigua per risc de greus. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Eduard, per la informació. I ara és el moment dels serveis informatius d'aquesta casa, de COPE Catalunya i Andorra, en la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escola Turó del Drac de Canet de Mar ja ha començat, Yolanda, a aplicar el 25% de classes en castellà.
Sí, ho està fent en un grup de EP5 arran de la denúncia d'una família que li està costant a aquesta família una campanya d'assetjament i amenaces a les xarxes socials, però també des de grups de pares de l'escola. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, s'ha reunit avui amb la direcció del centre i també amb l'AMPA per traslladar-los el seu suport. En canvi, no ho ha fet amb la família assetjada. La majoria de pares no vol parlar. També es posa de perfil la presidenta de l'AMPA, que asegura que ni tan sols sap quina és la família afectada.
He hablado de lo que como AMPA lo que puedo hablar, sí, pero el resto yo ya no entro.
Però es que només niño, si niño, com a nom.
És que el nen no està desprotegit, perquè ningú ha parlat d'aquest nen, ningú ha dit el nom d'aquest nen. Jo ja no vull entrar en això.
Però heu parlat, amb la família? Heu parlat amb la família?
No, no sabem qui és aquesta família, jo no sé qui és aquesta família.
En aquest cas, el TSJ ha enviat la resolució directament a la direcció de l'escola i no al Departament d'Educació. Per tant, en cas d'incompliment, doncs seria l'escola qui hauria de respondre als tribunals. Des de l'AMPA demanen que no es facin concentracions davant del centre contra la sentència del TSJ perquè no volen més tensió.
Però, Yolanda, aquesta família de Canet no és l'única víctima de l'ofensiva independentista. També ho ha estat el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Exacte, membres d'Acció per la Independència han fet pintades amenaçants a casa del rector Javier Lafuente, acusant-lo de traïdor, de feixista i de col·laborador. El motiu és que va deixar que els Mossos d'Esquadra entressin a la universitat per evitar incidents en un acte de s'ha acabat. Abel Sevilla, un dels portaveus d'aquesta entitat, diu que sempre es posaran del costat de les víctimes, però li diu al rector que prengui nota.
También queremos que con esto el rector se dé cuenta de a quién está dando voz. Están dando aliento a los violentos en la universidad y llevamos avisándolos mucho tiempo.
Aquest grup de radicals independentistes adverteixen que les pintades són només un avís de la seva capacitat i amenacen amb noves coaccions si el rector de la UAB no rectifica.
D'aquí uns minuts en parlarem d'aquest tema. Els menors d'entre 5 i 11 anys es podran començar a vacunar a partir del proper dimecres.
I ho faran només amb cita prèvia en qualsevol dels punts de vacunació massiva que hi ha a Catalunya. Finalment, s'ha optat per obrir la vacunació de cop a tota aquesta franja i no fer-ho de més a menys edat, com s'havia dit inicialment. Se'ls administraran dues dosis de la vacuna de Pfizer o només una si el nen ha passat la Covid. Davant de qualsevol dubte que puguin tenir els pares, el doctor de la Vall d'Hebron, Toni Soriano, insisteix en que la vacuna és eficaç i segura.
Tenim un risc ínfim, però el benefici que pot representar la vacunació en quant a normalitzar, intentar normalitzar la vida d'aquests infants és prou important també. És una mesura més.
Dilluns arribaran més de 200.000 vacunes i la primera setmana del gener una segona remesa. De moment hem de dir que no es pot demanar cita per vacunar els nens. Salut obrirà aquesta convocatòria en els propers dies.
I mentretant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala allargar dues setmanes més l'aplicació del passaport Covid en els mateixos sectors.
I això vol dir a l'oci nocturn, a l'hostaleria, gimnasos i residències de gent gran. Estarà en vigor, doncs, el passaport Covid fins a la mitjanit del 23 al 24 de desembre, just abans de Nadal, si és que no es torna a prorrogar, i això dependrà de si continuen pujant o no els contagis. De moment, en el que sí ha tingut un efecte el certificat Covid és en la vacunació. S'ha triplicat la demanda de primeres dosis en els darrers 15 dies.
I Barcelona farà desenes de concerts i activitats culturals durant les festes de Nadal.
Es repartiran pels diferents districtes, tot i que l'epicentre serà la plaça Catalunya. Aquí, entre el 18 i el 30 de desembre, hi haurà tallers familiars, música i cinema, amb una capacitat per a un miler de persones. El Nadal també es convertirà en una oportunitat perquè el comerç es pugui refer dels efectes de la pandèmia. L'alcaldessa de Colau anima a comprar en les botigues de barri.
Que les grans plataformes que no tributen aquí i que precaritzen no seran les nostres aliades per un bon Nadal. Qui realment ens cuidarà, ens donarà els millors consells, posarà tot l'amor del món en productes moltes vegades de proximitat, és el nostre estimat comerç de barri, en els nostres eixos comercials, que són els que donen vida a la nostra ciutat.
Barcelona recupera també la celebració de Cap d'Any a l'Avinguda Maria Cristina. Serà un espectacle de música i pirotècnia, però no una festa massiva. També hi haurà cavalcada de Reis amb un recorregut molt similar al d'anys anteriors.
I no podem marxar sense recordar que es compleix un any de l'incendi en una nau del Gorg de Badalona, on van morir, recordem, 4 persones.
Sí, la resta d'afectats a dia d'avui continuen malvivint en altres naus abandonades amb l'aigua i la llum punxades, ingredients que faciliten, doncs, que el drama es pugui tornar a repetir. Per això demanen regularitzar la seva situació per poder viure dignament. El Sidhu Camara explica que sense papers és impossible sortir d'aquest cercle.
Sin papel, sin trabajo, sin techos, es muy difícil. No estamos pidiendo casa gratis, estamos pidiendo casa dignas. Como cualquier persona, merecemos vivir digno como cualquier persona.
Algunes de les persones que vivien en la nau incendiada estan ocupant una altra molt propera que té pendent una ordre de desallotjament en principi pel mes de gener. Des de l'Ajuntament de Badalona reconeixen que no tenen marge suficient com per donar una sortida a totes les persones afectades i ubicar-les en habitatges dignes.
Yolanda Bernal, dels Serveis Informatius, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
7 de la tarda i 11 minuts. Companys d'esports, senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, molt bona tarda.
Comença la vida a l'Europa League pel Barça.
És un dia dur. És un dia dur pel barcelonisme, però, mira, em vull quedar amb una reflexió que feia l'Helena Condis a Sports Copen el dia d'avui.
Sí.
Des de fa 18 anys que el Barça no juga a la segona competició continental de clubs i des de feia 21 no el feien fora de la Lliga de Campions a la fase de grups. L'any 2003, la Lliga abans el Barça havia quedat sisè i havia de jugar la Copa de la UEFA. Va ser aquella famosa temporada amb Laporta, recent proclamat president del Barça, la temporada del camí a Göteborg.
Uh-huh.
Un any després, Leo Messi, un noi petitó, procedència argentina i tal, poqueta cosa,
sí, sí.
Que havia signat en un tovalló, un nen que es deia Leo Messi, debutava amb el Futbol Club Barcelona, i la roda tornava a començar a girar. Doncs això, aquesta és la lliçó amb la qual s'ha de quedar el barcelonisme i que intenta assimilar i pair després de l'eliminació ahir en Lliga de Campions. En aquesta hora estaven pendents no només d'aquesta ressaca, sinó també de dos noms propis en Blaugrana, Jordi Alba i Sergi Roberto. Amb tota l'última hora amb Blaugrana. Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs seguim pendents, eh? Seguim pendents de saber com ha sortit l'operació de Sergi Roberto, que està a Finlàndia. Avui passava pel quiròfan a Turku, amb el mateix metge que ha operat a Dembélé per solucionar els seus problemes al quàdriceps de la cama dreta. Estarà, ja ho sabeu, segons fonts del seu entorn, uns 4 mesos de baixa. I també pendents de la lesió de Jordi Alba. Ahir va forçar, va haver de demanar el canvi a la mitja hora de partit perquè no podia seguir per culpa d'uns problemes als isquios. S'ha trencat i, en principi, fins al 2022 no el veurem. Ja no podrà reaparèixer en aquests 3 partits de Lliga que té l'equip de Xavi, que són fonamentals per seguir vius a la competició, dic, per seguir vius o per quedar en els 4 llocs de zona Champions. Ara mateix el Barça és 7è. Xavi està dirigint la sessió de l'equip des de les 6 de la tarda, un equip que, evidentment, ha quedat molt tocat per l'eliminació a la Lliga de Campions. I, a més, Xavi ahir, a banda d'assumir la seva responsabilitat, va assenyalar directament als jugadors i els va acusar de no competir, de no tenir amor propi. Alguns van acabar més assenyalats que d'altres. Per exemple, Dest el va fulminar al descans, ja no va sortir a la segona part. En canvi, sí que va destacar l'actitud de Gavi, que quan va ser substituït al tram final del partit va abandonar el terreny de joc plorant.
Sí, sí, no, sens dubte. Ho destacava l'Helena. Hem vist la cara bona, la cara positiva de Xavi, el bon rotllisme, impuls que volia donar la seva arribada al Futbol Club Barcelona. Al vestidor de Múnich es van veure, doncs, certament l'altra cara de Xavi, no? La cara que no li tremola el pols i que no li ha de tremolar el pols per introduir aquests canvis i aquestes, doncs, innovacions que vol fer, sobretot en l'esperit d'un Futbol Club Barcelona que avui, doncs, evidentment viu dies difícils. Mira, Montse,
digue'm,
si la roda comença a girar, que la propera parada del Barça a la Lliga és Pamplona, Reino de Navarra, el Sàdar, torna Manolo Oliveros.
Olé.
I això és una dada. Això és una dada a tenir en compte. És un senyal del temps, que se li ha de tenir també en compte aquests senyals que t'envia la providència a l'hora d'analitzar com estan les coses. Alguna coseta més que ens deixem, Helena?
Doncs que ara toca pensar en Pamplona, perquè no li queda un altre al Barça, i que des de la directiva, fons del club em deien que evidentment estan tocats, però que han de mirar endavant, i que això passa per centrar-se en el que els hi ve, que és el mercat d'hivern. Volen donar de baixa futbolistes per poder fitxar-ne d'altres, per tenir massa salarial disponible. Ja sabeu que el gran objectiu és Ferran Torres i l'intentaran portar al mes de gener. també creuen que s'ha de potenciar el talent dels joves, que s'ha de gestionar bé, ja ho està fent Xavi amb els Nico, Gavi i companyia, i evidentment centrar-se en la Lliga, que és ara el més important. L'Europa League no torna fins al mes de febrer.
Doncs ho veurem, com arriben els uns i els altres quan toqui el mes de febrer. Gràcies, Helena.
Que vagi bé.
Pregunta blaugrana del dia als nostres tuitaires, piulaires, @esportscope. Creieu que Xavi podrà augmentar el rendiment d'aquesta plantilla, l'actual del Futbol Club Barcelona? Sí, 33%. No, és lo que hay, 67%.
I l'Espanyol, mentretant, fa balanç.
Ho ha fet en la Junta General Ordinària d'Accionistes. Vaja, amb gent controlant l'accionariat, doncs, evidentment, estava cantat que seria un passeig militar per l'actual propietari de l'Espanyol. Què més coses deixa la jornada en blanc i blau? Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Ja ha estat un passeig militar perquè, entre altres coses, els números quadren. Tot i que l'Espanyol presenta unes pèrdues de 11 milions d'euros, deixa la deuta neta amb només 20 milions d'euros, tenint en compte que el 2015, quan va arribar Mr. Chen, era de 133 milions. Ok a l'acord amb CBC, si és que demà l'Assemblea de la Lliga ho aprova. Això farà que l'Espanyol ingressi 78 milions d'euros, cosa que l'Espanyol aprofitarà per reduir deuda i formar, d'aquí a 3 anys, una nova ciutat esportiva que complementarà la de Sant Adrià, que continuarà vigent. I el que és més imminent, què passarà al mercat d'hivern? No té intenció. L'Espanyol, tot i que podria fer-ho, designar cap futbolista, està en un moment ideal. Parla Josep Maria Durán, el CEO de l'Espanyol.
Sí, vamos, tenir més de... Després de suportar pèrdues d'11 milions, tenir més de... al voltant de 125 milions de fons propis, jo crec que som potser l'equip millor capitalitzat de tota la Lliga espanyola. És un moment únic, almenys des que jo tinc ús de raó.
L'Espanyol entrena demà a Sant Adrià. Darrer entrenament abans del partit del dissabte a les 2 del migdia, Espanyol llevant a Cornellà. Demà, Esportscope, escoltarem Vicente Moreno.
Gràcies, Quique. Bona tarda.
Bona tarda.
Pregunta en blanc i blau del dia d'avui als nostres seguidors a les xarxes, Twitter @Esportscope. Veieu Mr. Chen molts anys al Real Club Deportiu Espanyol? Diu que sí, el 70% dels copenautes. Diu que no, el 30%.
I ràpidament una ullada al bàsquet i la resta d'esports?
Sí, bàsquet i la resta, perquè, per exemple, demà tenim un Barça-Madrid al Palau Blaugrana, de bàsquet, d'Eurolliga, fase regular. És un partit que sempre té el seu xup-xup, el clàssic de bàsquet, important per un home que ha viscut i ha vestit totes dues samarretes, Nico Mirotic. Avui li han preguntat si és un d'aquells partits que té marcat en vermell el calendari.
Bueno, mi mujer lo tiene marcado en calendario, eso diré. Ella sabe mejor mis partidos que yo, sinceramente. Partidos contra Madrid siempre son importantes. Y uno, pues, quiere jugar bien, ¿no? No hay que obsesionarse, no hay que meter una presión extra a uno mismo. No será mi primer partido, no será mi último contra Madrid, pero yo creo que se me ha visto jugar cómodo, ¿no? Contra ellos, y es lo que quiero hacer.
8:45 de la nit, parlem d'handbol, Lliga de Campions, fase de grups, Paris Saint-Germain, Barça, obligat a guanyar el conjunt d'Ortega. Barça femení, de futbol, juga 8 Champions contra l'Arsenal, però atenció, Patrick Guijarro s'haurà de quedar a Anglaterra. Ha donat positiu per Covid-19. I al Girona, de futbol, Ureña estarà unes 11 setmanes de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta.
Senyor Gil, gràcies per la informació. Fins demà, que vagi molt bé.
Fins demà, Rodríguez.
I nosaltres d'aquí una estona parlarem sobre aquesta vacuna en nens de 5 a 11 anys, que serà a partir del dia 15 i sense ordre d'edat als punts de vacunació. En parlarem amb el doctor Antoni Soriano, de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Catalunya y Andorra.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, Flexicarte paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicarte paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicarte paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicarte paga más.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
En Hipoyagán, la tormenta perfecta en precios. Con precios imposibles de mejorar, compruébalo. Sofás cheslón con asientos extraíbles, respaldo reclinable con arcón y puffs, modelo Fura antes 1898. Ahora 759 euros. Pague a 12 meses sin intereses. La tormenta perfecta en precios. Hipoyagán en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa y Parets del Vallès. Hipoyagán.com.
Per Nadal, regala BCN Clàssics.
Els concerts de les millors orquestres i solistes internacionals al Palau i l'Auditori.
Kissing, Orquestra de la Suite Roman, Filarmònica de Sant Petersburg, Orquestra Simfònica de Ràdio Viena i molts intèrprets més.
BCN Clàssics, la temporada dels mestres de la música clàssica.
Entrades, xecs regal i abonaments de temporada a bcnclassics.cat.
COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La vacuna d'11 a 5 anys a partir del dia 15 i sense ordre d'edat als punts de vacunació. El Departament de Salut obrirà la possibilitat de demanar cita prèvia per tota la franja d'edat, descartant fer-ho de manera progressiva. Avui en volem parlar d'aquesta vacuna en nens amb el doctor Antoni Soriano, de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria e investigador del grup de recerca de patologies infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron. Doctor Soriano, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, en primer lloc, deixi'm que comparteixi amb vostè aquesta felicitació que ha fet l'OMS a Espanya per la vacunació i espera que la resta del món ens segueixi l'exemple. És una satisfacció, no?, rebre aquesta felicitació de l'OMS.
Sí, sens dubte, sens dubte. Som dels països punters en quant a cobertura vacunal, a població adulta, i, per tant, junt amb Portugal, a nivell europeu, som els que liderem aquesta cobertura vacunal, sí, sí.
Parlem dels nens. Ja tocava vacunar els nens o s'ha fet quan s'havia de fer?
El que s'ha fet és seguir l'aprovació de l'Agència Europea del Medicament, que ha aprovat de forma relativament fa pocs dies, doncs aquesta vacuna. Aquesta vacuna és una vacuna segura, és una vacuna eficaç. No és urgent en aquests moments córrer a vacunar aquesta franja de població, però sens dubte és important perquè és una eina que ens permetrà contenir millor la pandèmia, sens dubte.
Uh-huh. En concret, s'administrarà, crec, la vacuna de BioNTech i Pfizer.
Sí, és correcte. És una vacuna que ha estat aprovada primer per l'Agència Americana del Medicament, la FDA, i després per l'Agència Europea. És una vacuna que es va provar en un assaig clínic amb més de 2.000 participants d'aquesta franja d'edat, de 5 a 11, i es va demostrar que hi havia una bona resposta immunògena, que hi havia una bona eficàcia de més del 90%, i que tenia un perfil de seguretat que era prou bo per poder-la administrar.
A diferència dels adults, doctor, la dosi pels nens i les nenes és de, crec, de 10 micrograms, que és un terç de la que es dona a les persones més grans de 12, que en conté 30 micrograms.
Correcte. La vacuna conté l'RNA missatger, que és la molècula que permet codificar la proteïna espicular, la proteïna S del coronavirus, i que és identificada com a proteïna estranya per part del sistema immunitari. I s'ha provat, lògicament, llavors hi ha una resposta d'aquest sistema immunitari, i s'ha provat amb aquesta població amb 10 micrograms perquè s'ha demostrat que la resposta és igual de bona que amb 30 micrograms en poblacions de major edat.
Els infants rebran dues dosis amb un interval de 8 setmanes?
Correcte. Sí, el que havia fins ara era la pauta de vacunació en la població adulta i adolescents, que era de separar la primera de la segona dosi per 21 dies, però sabem que a nivell de la població infantil, per altres vacunes, prèviament del calendari que portem anys administrant, que l'endarreriment de la segona dosi a les 8 setmanes permet probablement tenir una millor resposta, inclús que si l'administrem separada de 21 dies.
Els infants que han patit, doctor, la malaltia rebran una sola dosi?
Els infants, com el fins ara passava, que han patit la malaltia, que han estat infectats, i que la vacuna serveix com per reforçar aquesta resposta immunògena, gravaran també només una única dosi.
Mm-hmm. Els punts de vacunació seran els mateixos que funcionen ara? Perquè crec que es descarta l'opció de vacunar els nens a escoles per garantir que van acompanyats dels seus tutors, no?
Sí, probablement aquest és l'argument més que té més importància en aquest sentit. La doctora Carmen Cabezas ja ho ha comentat a la roda de premsa d'avui. S'ha descartat el vacunar els centres educatius, centres escolars, perquè l'acompanyament dels pares, mares, pares i tutors d'aquests infants pot ser més indicat doncs, de fer-ho en centres de vacunació com el que s'ha fet servir en població adulta.
Hi ha molts pares que segurament s'estaran preguntant quins són els efectes secundaris que pot donar aquesta vacuna en nens.
Correcte.
Donen?
Sí, donen el que s'ha demostrat fins ara i a partir de l'assaig clínic i després també amb l'experiència que portem d'un mes i pico des de que va començar a vacunar-se aquesta població als Estats Units, a Canadà i altres països com Israel, per exemple, recentment, és que els efectes són bàsicament locals, és envermelliment, dolor a la zona de punció, un cert malestar general, però que aquests efectes duran poques hores i reverteixen de forma no van més enllà de poques hores després de la vacunació.
Uh-huh. Doctor, la incidència de Covid ara mateix a Catalunya, de 0 a 9 anys, supera els 300 casos per cada 100.000 habitants. Estem parlant d'una xifra normal, entre cometes?
Normal, ja no sorprèn res en aquesta pandèmia, però sí que és cert que estem enmig de la cinquena onada i que aquestes xifres van augmentant. El que sí que s'està veient clarament és que l'impacte en quant a hospitalització, si bé ha augmentat els darrers dies, no té res a veure amb una de les anteriors, quan no tenien tota la població o la major part de la població vacunada. I això és un clar impacte de la vacunació en l'hospital i sobretot en les unitats de cures intensives.
L'agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, doctor Antoni Soriano, i estarem molt pendents de què passa a partir del dia 15.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Gràcies.
D'acord.
Les 7 de la tarda i 27 minuts. No marxeu perquè a la linterna COPE Catalunya i Andorra ara parlarem amb els agents rurals perquè recorden que està prohibit recol·lectar avets i boix grèvol e intensifiquen la vigilància. D'això en parlem amb en Jordi Pasqual, agent rural de la Generalitat.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'acosta el Nadal i les cases comencen a guarnir-se. Moltes famílies aprofiten aquests dies per muntar el pessebre, l'arbre de Nadal i engalanar casa seva. En aquest sentit, cal tenir especial cura amb el que s'agafa del bosc per evitar collir espècies protegides. Per això, els agents rurals han impulsat una campanya en què expliquen què es pot fer i què no als boscos. En parlem de tot plegat amb en Jordi Pasqual, que és agent rural. Senyor Pasqual, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La importància de recordar any rere any el que s'ha d'agafar i no s'ha d'agafar del bosc, no? Però sembla ser que, tot i que ho fem cada any, hi ha gent que no se'n recorda o que no ho sap.
Sí, efectivament. Sempre cada any encara ens trobem en alguns controls que efectuem en els accessos als massissos forestals algunes persones que que recullen encara alguna branca de boix grèvol o alguna planta protegida o molsa o altre tipus de productes vegetals per decorar les seves cases quan moltes d'aquestes espècies està prohibit recol·lectar-les i són objecte de regulació.
Uh-huh. Què passa si agafem, per exemple, boix grèvol i ho portem a casa? Què ens pot passar?
El boix grèvol, des de l'any 86, és una espècie protegida. Es va protegir perquè durant una època s'havia recol·lectat massivament i s'estava posant en perill a l'espècie. Mm-hmm. I, a més, perquè compleix una funció ecològica molt important, perquè té unes baies que són aliment per moltes espècies d'aus. I, per tant, és una espècie que la recol·lecció de la qual està completament prohibida. Mm-hmm. I si els agents rurals o qualsevol altra gent de l'autoritat troba una persona que ha recol·lectat aquesta espècie, això constitueix una infracció i, per tant, pot ser objecte d'una sanció administrativa.
Uh-huh. En el cas de recol·lectar molsa, està molt restringida, això, però també està prohibit.
Sí, les molses, en general, molses n'hi ha de moltes espècies. Hi ha algunes espècies de molsa que estan protegides i d'altres espècies que no ho estan. Però, en tot cas, pensem que la recol·lecció de qualsevol vegetal d'una finca o de qualsevol bosc o massa forestal està objecte a una sèrie de regulacions. En primer lloc, segurament és una propietat privada o pública, mm-hmm. i, per tant, caldria l'autorització del propietari, ja sigui privat o públic. Després, si es troba en un espai natural, caldria l'autorització de l'òrgan gestor de l'espai natural. Si és una espècie protegida, evidentment, en cap cas es podria acollir. I en el cas de la molsa, com que es tracta d'algunes espècies vegetals que compleixen una funció ecològica molt important de retenció d'humitat, de prevenció de l'erosió del sòl, i també acullen doncs, poblacions d'invertebrats, de fongs i d'altres espècies, per tant, tenen una funció ecològica molt important, la seva recol·lecció, en general, no està permesa, excepte en casos molt concrets, de petites quantitats, en espais que no siguin protegits, i com a molt en petites clapes de com a molt un metre quadrat, però només per a ús propi, diguem, no per comercialització. Per tant, en el cas de les molses, clarament el que recomanem és o bé que no s'utilitzi ni s'utilitzi algun altre element decoratiu pels pessebres, o bé que s'adquireixin en botigues o en mercats i que siguin molses certificades conforme han estat produïdes o han estat recol·lectades d'acord amb un pla de gestió.
I en el cas dels avets, ens recorden vostès que no està permès tallar o desarrelar arbres del medi natural per obtenir l'arbre de Nadal?
Efectivament. El desarrelament o la talla de qualsevol arbre requereix o bé de que estigui dins d'un pla de gestió forestal o bé requereix d'una autorització específica. I, a més, evidentment, requereix de l'autorització del propietari d'aquest bosc, no? I si és un espai natural protegit, novament, de l'òrgan gestor hauria d'autoritzar-ho. Per tant, en general, això, la talla o desarrelament de qualsevol arbre està sotmès a tota una regulació. Però, a més, aquesta regulació es contempla per l'obtenció de llenya o de fusta, no per una finalitat decorativa. Per tant, el tallar o desarrelar un arbre en cap cas pot ser autoritzat per motivacions ornamentals, a excepció d'aquells cultius que ja es dediquen específicament a cultivar avets, no? i arbres ornamentals per comercialitzar-los en botigues o en mercats de manera certificada.
Uh-huh. El que queda clar, Jordi, és que en els darrers 5 anys el cos operatiu ha realitzat prop d'un miler d'actuacions relacionades amb el verd nadalenc i les dades mostren que la vigilància i les tasques dissuasives han augmentat la consciència ciutadana entorn a la protecció de la natura. Abans d'acabar, Jordi, hi ha alguna pàgina d'agents rurals on puguem veure què és el que podem i no podem recol·lectar dels boscos? Ho dic per si hi ha alguna persona interessada en ficar-se o saber alguna cosa més.
Sí, si volen buscar amb el buscador, amb qualsevol navegador, si posen verd nadalenc i si posen les paraules verd nadalenc, doncs podran trobar la normativa bàsica que regula l'aprofitament d'aquestes espècies i també la pàgina web d'agents rurals, que ho poden buscar per internet, doncs poden trobar alguna pestanya, no?, on es pugui informar.
Doncs li agraeixo molt, Jordi Pasqual, agent rural, que avui ha tingut el plaer d'estar amb nosaltres per parlar del que està prohibit recol·lectar els camps, sobretot en aquestes èpoques nadalenques com són l'avet i el boix grèvol, i que preneu molta atenció perquè s'intensifica la vigilància, i això pot acabar amb multa. Jordi Pasqual, moltes gràcies, bona feina i bon Nadal.
Molt bé, moltes gràcies igualment.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte, te oigo siempre.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue tres hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero.
¿Tú has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Y yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Me quedo contigo.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
De la tarda, 37 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I si tu eres de aquellos que todavía no sabes dónde celebrar con los amigos, con la familia estas Navidades, pues vamos a hablarte de la Lubina Restaurante. Está basado en la cocina mediterránea, prestando especial atención a los pescados y a los mariscos. Y además ofrece un espacio ideal para que disfrutes de tus reuniones de negocios, de comidas familiares o de una cena romántica en un ambiente agradable y tranquilo. ¿Qué quieres reservar en la Lubina? Pues apunta 93-430-0333. 93-430-0333. Y si quieres reservar también a través de online, reservas@lalubinarestaurante.com. Aprovecha porque la Lubina, vamos, lo mejor de lo mejor. I ara d'aquí uns moments en parlem amb els treballadors socials, que demanen què? Doncs un canvi de model per deixar de ser un servei, diuen ells, de beneficència.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something.
Segur que recordeu fa poc la mort d'una família que ocupava un local a la plaça de Tetuan de Barcelona, tot i rebre el suport dels serveis socials, que ha posat en evidència la manca de recursos d'aquest servei. La vicedegana del col·legi fa uns dies parlava sobre que els serveis socials ofereixen serveis de beneficència, com donacions de menjar o altres ajuts puntuals, però reivindica que la tasca hauria de ser empoderar les persones, acompanyar-les i donar-los recursos perquè se'n surtin. Avui volem parlar amb la Conxita Peña, que és treballadora social i també degana del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya. Senyora Peña, bona tarda.
Bona tarda.
Han de canviar moltes coses encara, no?, amb el tema dels treballadors socials.
Moltes coses, No tant en el tema del treball social com professió, sinó en l'organització i el model d'atenció que es presta en l'estat de benestar, és a dir, el model, sobretot, de serveis socials.
Com hauria de canviar aquest model de treballadors socials? Vostès parlen de deixar de ser un servei de beneficència.
Bueno, jo voldria fer una aclaració, si em permeteu.
Sí, tant.
Una cosa és la professió del treball social, mm-hmm. que és com dir la professió d'infermeria, la professió mèdica, altres professions, i una altra cosa és el sistema de serveis socials, que és un dels sistemes on la professió del treball social pot exercir les seves funcions.
Mm-hmm.
Llavors, jo sempre hi ha una confusió, no?, entre l'exercici del treball social i el sistema de serveis socials. Jo crec que això és un punt de partida. Llavors, crec que la professió, evidentment, que té que fer canvis, com qualsevol altra professió que vol evolucionar i vol anar cap a la modernitat, no? I una altra cosa és que els canvis profunds s'han de fer dintre dels sistemes de benestar social i de provisió, no?, de béns a les persones. I en aquest cas, el sistema de serveis socials està pendent del desplegament i la implementació d'un nou pla de serveis socials que fa un canvi de model important, però en aquests moments només està sobre el paper, aprovat al Parlament, però que no està desplegat ni té encara una dotació pressupostària. Llavors, aquest canvi de model és, com tu molt bé apuntaves en la introducció, no? És un canvi que ha de passar d'un model absolutament assistencialista, basat únicament en la cobertura de necessitats bàsiques i primàries, que no vol dir que no faci falta fer aquesta aproximació, però la visió global i l'objectiu seria poder alcançar, arribar a tenir serveis socials de caire universal i dedicat a l'acompanyament a les persones, a donar eines a les persones perquè es puguin sortir per si mateixes, no perpetuar, no?, les ajudes que poden arribar a generar una dependència i perpetuar la pobresa i sistemes, no?, de provisió de béns basats en un sistema assistencialista, no en un dret de les persones a tenir les necessitats bàsiques cobertes. Aquest seria el canvi més important.
Sovint,
sí que és cert,
sí,
que davant les necessitats que tenim actualment,
sí,
en un moment donat, sí que hi ha un cert nivell de primera cobertura de necessitats que s'han de cobrir i que la via més ràpida són aquestes petites ajudes i aquestes, ajudes assistencials, per dir-ho. Però això requereix un pla d'intervenció i de treball comunitari de més llarg recorregut, que no únicament unes ajudes puntuals.
I per què es triga tant en fer això, aquest canvi?
Bueno, jo crec que ens ha agafat també, la pandèmia ens ha agafat amb el peu creuat, vull dir, hi havia un pla posat en marxa i que tot s'ha aturat, però sí que és cert que del canvi de model de serveis socials fa molts anys que s'està parlant. De fet, tenim una llei de serveis socials que es va implementar fa ja més de 10 anys, i encara no s'ha desenvolupat. Jo crec, bueno, que la pobresa no agrada, no? Llavors, diguem-ne que hi ha altres temes d'intervenció que poden ser més agradables o que socialment són millor acceptats, que no reconèixer que tenim una situació, unes persones amb una situació de pobresa que cada vegada les seves condicions de vida empitjoren i que com societat no tenim eines per fer valdre els seus drets, eh? I, clar, això és un canvi també de mentalitat i un canvi cultural.
El que està clar és que sovint falta coordinació entre les administracions i que hi ha massa burocratització de tots els processos, no? Que els pobres sempre han d'estar justificant que són pobres per tenir una prestació.
Exacte. I, a més, aquesta justificació sempre passa per al sistema de serveis socials, quan, en realitat, qui té els coneixements de la situació econòmica de les persones és Hisenda, no? Hi ha altres vies per acreditar una situació de mancança econòmica que no únicament els serveis socials bàsics, eh? També tenim moltes bosses de pobresa en persones que estan que no existeixen en el sistema perquè tenen una situació d'indocumentació, de precarietat que no existeixen, amb la qual acreditar la pobresa d'aquestes persones no es pot fer amb una interoperativitat de dades, però sí que es pot fer directament des dels serveis que l'estiguin atenent, ja siguin els bàsics o ja siguin els serveis socials especialitzats, no? Sin embargo, inventem, no?, pues la pobresa energètica. Com acreditar? Vagi a serveis socials, que el treballador social li farà un informe. I col·loquen a un professional, que és un professional d'acompanyament i ajuda, pues, a fer paperassa, no? Quan això hauria de ser tot molt més fàcil, molt. Clar. Vull dir que aquest és el problema.
Clar, no, és que no s'hauria de parlar de pobresa energètica o de pobresa d'habitatge com a problemàtiques independents, sinó que caldria veure-ho diferents elements d'un mateix problema.
D'un mateix problema, exacte. Vull dir, tot el que sigui fragmentar, pues és dividir, com que cada tros de la pobresa li pot tocar una administració diferent, no?, gestionar-ho. Quan en realitat la pobresa és pobresa, i quan una persona té una situació de precarietat econòmica, de dificultat d'incorporació al món laboral, etcètera, etcètera, tot el del seu voltant es va deteriorant, amb la qual cosa deixarà de pagar l'ajunt, acabarà potser tenint un desahuci, poden passar mil coses, però passen perquè hi ha una situació de precarietat.
Conxita Penya, treballadora social i degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Gràcies. Fins la propera.
A vosaltres. Fins la propera.
A ver, Centro Médico y de Estética, Star Bene. Mírala, aquí me sale. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estaba yo aquí tecleando, y he llegado al Centro Médico de Estética. Oye, me tienes que contar, doctora Torrejón, la dieta de Iván, que ha perdido 26 kilos en 4 meses.
¿Cómo se nota, que sigues el podcast?
Hombre, me encantan.
Yo animo a todos los oyentes de tu programa que escuchen el podcast, porque es muy interesante. Iván es un ingeniero que además cuenta en qué momento tomó la decisión de decir hasta aquí llego, ¿no? De aquí no paso más. Y bueno, pues la verdad que lo ha hecho con menos esfuerzo de lo que él se imaginaba, y han sido 26 kilos en un poquito más de 4 meses, no mucho más de 4 meses.
Él tuvo claro desde el primer momento que nada es más importante que la salud, doctora.
Pues fue precisamente eso lo que le hizo, y alguna sorpresilla más que dejo para quien entre en el podcast, pero fue eso, fue el tema salud. Iván es una persona joven, de 30 y pocos años, y entonces, bueno, ¿qué se planteó? Se planteó que le sobraban muchísimos kilos, de hecho le quedan por perder 4 kilitos más, nada más, para llegar al peso donde él quiere estar, ¿vale? Y entonces la motivación más importante fue la salud, y esto yo creo que es lo que nos tiene que mover a todos. Vivimos ahora mismo una época del año muy muy conflictiva. ¿En qué sentido? Primero, que están las Navidades, y que las Navidades nos preparan o nos inducen, sí, a comer más, a beber más, a reunirnos en familia, junto con un momento de pandemia, parece ser de realce de lo que son los contagios por el COVID, por esta variedad nueva del COVID. Y entonces, bueno, pues digamos que está una dualidad, está la salud, la no salud, que celebro, no celebro, etcétera, ¿no? Y yo hago una reflexión, y me gustaría que todas las personas que escuchen el programa se la hicieran. La salud es algo que no podemos sustituir, o que no podemos cambiar de la noche a la mañana, como si fuera un sofá que se nos ha estropeado, le ha caído una mancha y me voy a la tienda, me compro otro sofá y me lo coloco donde estaba el anterior. No, sí. La salud es un armario, una ropa de fondo de armario, por así decirlo, ¿no?, donde la vamos fraguando, la vamos cocinando, la vamos creando día a día. Y esa falta de salud es la que luego nos lleva a problemas. Nos puede llevar a problemas, a patologías asociadas, como es en el caso de la obesidad. La obesidad sabemos que se asocia a muchísimas enfermedades. La obesidad sabemos que es un factor de riesgo importantísimo para las infecciones con el COVID. Entonces, todas aquellas personas que hoy por hoy tienen alguna falta de salud, sobre todo relacionada con el exceso de peso, que es a lo que nosotros nos dedicamos, yo les animaría desde aquí que no lo piensen mucho más. Es decir, que no piensen después de Navidades, que no piensen después del Puente de la Inmaculada, que no piensen después de la boda de mi hijo. No, que lo pongan en marcha cuanto antes, porque, insisto, la salud se construye en el tiempo y se merma también en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que es un momento, y que los propios cambios sociales que se están produciendo, lo que nos está diciendo es: preocúpate de cuidarte, preocúpate de tu salud, preocúpate de estar bien, porque cuanto mejor estés, mejor podrás luchar con lo que viene desde fuera. Entonces yo creo que no es momento para posponer, es momento para coger el toro por los cuernos, Montse, sí, y decir, vale, me voy a poner en marcha y voy a empezar a solucionar mi problema. ¿Qué pasa? Que como no todos somos iguales, y no todos tenemos la misma fuerza de voluntad, o no, sí, todos tenemos el mismo ahínco, bueno, pues ¿qué puede pasar? Que hay personas que dicen, vale, voy a tomar ya la decisión, aunque a lo mejor empiece ya después de las Navidades. Vale, no pasa nada, cada uno tiene que actuar conforme su forma de ser le va determinando, pero al menos la simple toma de decisión ahora, Montse, solo la simple toma de ya es muy importante, porque quiere decir, yo ya sé que cuando terminen la fiesta ya estoy rodando, ya estoy caminando. No es que tengo que pensar cuándo lo voy a poner en marcha. Entonces, ya sea porque se empieza ahora, que es un momento magnífico, Montse. Pues nosotros hemos hecho estadísticas y vemos que las personas que ponen en marcha el tratamiento antes de eventos importantes, por ejemplo, llámale unas navidades o llámale unas vacaciones de verano, son personas que normalmente la pérdida de peso llegan al punto final donde quieren llegar y les dura muchísimo más tiempo la pérdida de peso porque están aprendiendo a sortear los obstáculos.
Eso es. Bueno, pues hay que pensar más con el... Tenemos dos cerebros, doctora, el del estómago...
Y el de la cabeza, exacto, y pues el intestinal.
Vamos a pensar con el de la cabeza, vamos a ser conscientes de los problemas que puede acarrear no tener una buena salud, porque el sobrepeso conlleva también a muchas patologías. Por eso la doctora Torrejón quiere verte en persona en esa primera visita, totalmente gratuita, para hablar, explicar y llegar a un acuerdo, si es que llegáis a un acuerdo. Si no, no hay ningún problema, siempre lo dice la doctora. Bueno, pues 93-414-3631, 93-414-3631. Star Ben está en la calle Muntaner 252, principal. Y doctora, felicite a Iván de nuestra parte. Cualquier día de esto le llamamos que nos lo cuente.
Perfecto, lo felicito de vuestra parte. Un abrazo, Montse.
Un abrazo. La doctora Hasta Torrejón, luego. Centro Médico y de Estética, Star Bene, 93-414-3631.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 12 de diciembre podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Aprovecha el 15% de descuento en las mejores marcas en tienda web y app del Corte Inglés.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Les ONGs catalanes segueixen denunciant que el govern incompleix els seus compromisos i només, atenció, destina 5 euros per persona i any ajuda humanitària al Tercer Món. Una notícia que arriba entre els avisos de l'ONU que el nombre de persones en situació d'emergència augmenta i no té ni la meitat de recursos que necessita per atendre-les. Avui en parlem amb Luca Gervasoni, que és el president de la FEDE, Organitzacions per la Justícia Global. Senyor Gervasoni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres, o molta gent té cita amb el metge, vostè ha tingut cita avui al Parlament, no? No sé si per parlar d'aquest crit d'alerta per la cooperació.
Exacte. Estem fent tota una ronda de reunions amb els partits per intentar conscienciar, sobretot, de la importància que té l'ajuda oficial al desenvolupament. Jo crec que la ciutadania i la pandèmia, en aquest sentit, ha ajudat. Cada cop som més conscients que hi ha problemes que no es poden resoldre dins de les fronteres de Catalunya, que responen a les dinàmiques que són molt més àmplies, no? La pandèmia i l'accés a la salut és un, però la justícia climàtica seria una, l'accés als drets civils i polítics serien altres. I tota la contribució que pot fer Catalunya a donar resposta a aquests problemes que són globals, que necessiten de respostes globals, és aquesta ajuda oficial al desenvolupament. I aquí la veritat és que el govern de la Generalitat suspèn en aquesta matèria. No tan sols perquè no estem a l'alçada dels compromisos internacionals i de les demandes de Nacions Unides, és que no estem ni a l'alçada d'altres comunitats autònomes com poden ser València, Euskadi o Navarra, per exemple.
Aquest incompliment del govern a l'ajuda als països més pobres arriba també, Luca, justament quan la pandèmia ha posat de relleu la importància de reduir les desigualtats.
Exacte, de reduir les desigualtats, d'assegurar un accés a la salut, d'assegurar, diguem, totes les condicions de dignitat, i això és l'ajuda oficial als desenvolupaments, que a més, no sé com dir-ho, mira, tenim enquestes, el Fons Català de Cooperació fa poc va estar fent una enquesta ciutadana per saber quin és el suport de la ciutadania de Catalunya a que es dediquin recursos a l'ajuda oficial al desenvolupament, i més del 80% de la població considera que és una qüestió important i imprescindible dedicar recursos a l'ajuda oficial al desenvolupament. I per això no ho entenem, no ho entenem que des del govern de la Generalitat no hi hagi una aposta molt més clara.
Encara hi som a temps de revertir aquesta situació?
Home, doncs sí, perquè ara mateix hi va haver una proposta de pressupost que ja sabeu que la va presentar el govern i que seguidament es va pactar amb els comuns. Aquesta proposta implica un lleugeríssim augment en matèria d'ajuda oficial al desenvolupament. Ens quedaríem... L'ajuda oficial al desenvolupament normalment es mesura per un percentatge, d'acord?, sobre els ingressos propis de la Generalitat. Ens quedaríem ara al 0,2. La nostra demanda és arribar al 0,7 al 2030. És un augment de 100 milions. Nosaltres el que estem demanant és que es vagi una passa més enllà. Hi ha diversos partits polítics, en concret el Partit Socialista de Catalunya i la CUP, que han presentat esmenes. I el que estem demanant al conjunt de partits és que donin suport a aquestes esmenes, que és algú que està en les seves possibilitats fer-ho, per tal de poder augmentar aquesta ajuda oficial al desenvolupament.
És que se'ns hauria de caure la cara de vergonya, Luca, perquè jo no entenc com encara estem tan lluny del 0,7% en cooperació internacional.
Jo, sincerament, de vegades crec que hi ha com poca consciència o una inconsciència al voltant, perquè quan parles amb els partits que arrel de la meva responsabilitat a la FED ho fem sovint, són persones que tenen, bueno, que tenen molt compromís amb les qüestions internacionals, amb donar ajuda, i ho tenen molt present en els seus discursos, fins i tot públics. Però després, a l'hora, diguem, de destinar-hi pressupost, que és com es construeixen les polítiques, doncs sí, hi ha una tradició en aquest país de no apostar per ajuda oficial.
Després demanen ajuda a la gent de peu, a la gent de carrer, a nosaltres. Nosaltres posem un microgra de sorra.
Exacte. Aquesta és la contradicció, perquè a nivell, diguem, de donacions de la ciutadania, Catalunya és una de les comunitats, i és fins i tot una de les regions del món on es dediquen més esforços no només a fer donacions a ONGs, sinó també a participar activament en les seves estructures.
Òbviament. Doncs des d'aquí posem el nostre gra de sorra radiofònic i espero i desitjo, Luca Gervasoni, president de la FED Organitzacions per la Justícia Global, que alguna persona posi mans a l'obra, perquè el que està clar és que, com diu l'Agència de les Nacions Unides, que gestiona les emergències humanitàries, calcula que l'any que ve caldran milers de milions per poder atendre totes les persones que estan en risc, i preveuen que el 22, l'any vinent, 274 milions de persones necessitaran ajut humanitari. Això vol dir un 17% més que aquest any, que es diu ràpid. T'agraeixo molt, Luca, que hagi estat amb nosaltres. Sort i bona feina, i a continuar amb aquesta lluita des de la FEDE.
Gràcies a vosaltres per l'altaveu i la possibilitat d'explicar-nos.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tu hijo ha pasado de jugar con la imaginación a aprenderse todas las coreografías del TikTok, es el momento de venir a Facilmóvel y transformar su habitación a la medida de sus sueños. En Facilmóvel tenemos la solución para que tus proyectos se hagan realidad. Visita nuestras tiendas o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
Cuando inicias una pérdida de peso importante, es normal que en algún momento pierdas la motivación y disminuya tu compromiso. Nosotros sabemos cómo recuperar ambos. Por eso nuestros pacientes consiguen grandes resultados en menos tiempo y con menos esfuerzo. Te espero. Soy la doctora Torrejón.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
L'esperit nadal.